Al matí amb nosaltres, cada dia a Ràdio Maricel amb Vicenç Morando.
Deu i 12 minuts del matí. Segona hora d'aquest matí, nosaltres, d'avui dijous 3 de gener del 2008. Ho diuen tots els diaris, o tots els diaris reflecteixen allò que més d'un de vostès pensa, que l'economia es desinfla, però esclar, es desinfla perquè abans es va inflar, que és el que ens comentava el senyor Xavier Cardona, el president de l'Agrupació d'Empresaris del Garraf. Estem en un període de recessió, però no són mals números. El que passa és que veníem d'uns números que segurament tampoc eren massa normals. El cas és que aquest 2008 neix en aquest context i, per tant, en aquest context ens tocarà viure i administrar-los, com li tocarà viure i administrar a la institució municipal doncs, un pressupost de 58 milions d'euros. Nosaltres, que recordàvem encara aquelles èpoques en què el pressupost de l'Ajuntament era de 5.000 milions de pessetes i ja ens pensaven que era una enormitat de xifra, després van dir 6.000 o 7.000 i estem ja propers als 10.000 milions. Jordi Baiget, bon dia, bona hora, bon any.
Bon dia, bon any.
58 milions d'euros, déu-n'hi-do quin
pressupost. Déu-n'hi-do. El poble no només ha crescut en persones, sinó també ha crescut en l'economia i també s'ha generat una activitat econòmica i a part una activitat fiscal pues, que lògicament durant aquests anys que parles tu de quan hi havia 5.000 milions de pessetes sobre la taula doncs això s'ha repercutit en el pressupost al llarg dels anys, no? Ja estem en aquests 50 milions.
De tota manera hi ha 58 milions d'euros sobre la taula i a l'altre costat de la taula hi ha aquesta reflexió que deixaven també anar l'alcalde davant dels mitjans de comunicació a finals de l'any passat, que entrem en un any diguem-ne en què s'hauran de plantejar noves estratègies des del punt de vista econòmic.
Sí, correcte. És un any complex, no? Perquè nosaltres encara no tenim, em sembla, tots el coneixement clar del que està passant, no? Anem veient una sèrie d'informacions, tenim una sèrie de perspectiva, hem pensat i hem reflexionat en base a la gent que coneix i que al món econòmic de que aquest 2008 canvien molt les coses, no? del que era el 2006, per exemple, o el 2007. El 2006, 2007 o 2003 o 2004 eren anys en què pues, l'economia s'inflava i semblava que això no tenia fi, no? Mm. Però sí que tots serem conscients que algun dia passaria que realment no podia arribar a una situació tan límit com la que hi havia, i estàvem, i tothom estava convençut, no? El que ara necessitem doncs és ajustar-nos a la realitat. La realitat és que s'ha desinflat, tal com diuen avui els diaris, que realment quin és el grau de recessió que hi ha, això encara està, em sembla, per determinar i tothom ho està analitzant, però nosaltres ja hem fet un pressupost ja pensant que el grau de recessió o de desacceleració, com diuen ara, doncs és important, no? I lògicament nosaltres hem fet unes estratègies econòmiques per 4 anys, no només per aquest any, sinó perquè creiem que això no s'acabarà només aquest any, no? O sigui, les economies no s'acceleren i desacceleren en 2 dies, això és un segle, i creiem nosaltres que entrem en un segle bastant més de contenció i en un segle on l'economia no tindrà tanta alegria, no? També és cert, com crec que algú ha dit, és que havíem arribat a un moment que més ja era impossible, i el que potser fem és ara posar-nos en una situació més normal. No és que hi hagi una recessió i una crisi econòmica, sinó que el que en aquest moment, és el que em comentava també el president del Gremi d'Hostaleria, no? Diu, és que estem al 92%, clar, pujar al 93% d'ocupació, clar, és ja, i si baixes 2 al 90 és com un drama. No, tampoc és això. O sigui, en realitat, el que sí que nosaltres hem estat molt curosos, en el sentit de dir, bueno, siguem molt prudents, perquè en realitat, doncs, el que sí que és cert és que hi ha una desacceleració. Això comportarà menys ingressos a l'Ajuntament, vol dir menys despesa per poder doncs, realitzar.
No sé si es pot garantir o no, de tota manera tampoc no depèn exclusivament de l'Ajuntament, però aquest context segurament també afavorirà que Sitges no creixi d'una forma tan desmesurada, pues, o com alguns han considerat en aquests darrers anys.
Això sembla, no? Sembla que en realitat la desacceleració, com que està sobretot en el món de la construcció, perquè industrialment sembla que el país va bé, i el consum és el que ara està en aquest moment doncs, en entredit, el que és cert és que nosaltres hem pressupostat menys llicències d'obres. Això significa menys habitatges de nova construcció, també significa, potser per això que també és greu, menys rehabilitació d'habitatges o de reformes. També hi ha tot un col·lectiu darrere de lampistes, d'oficis importants que es dediquen doncs, a refer cases i a millorar-les, i també doncs, creiem que estaran afectats. Sí que és cert que podés desaccelerar també el creixement.
El coixí de l'Ajuntament per suportar aquesta situació és un patrimoni?
Bueno, el coixí de l'Ajuntament és una bona gestió, més que un patrimoni. Ja tenim, nosaltres tenim un patrimoni, no? Però jo crec que l'important al patrimoni és gestionar-lo bé, no? En aquell moment que el patrimoni s'ha de rentabilitzar, doncs es rentabilitza, com hem fet aquests 4 anys, no? Que el patrimoni s'ha d'utilitzar per posar-hi una escola, doncs s'hi posa una escola. Però jo crec que el que és molt important...
Vull dir, entre altres coses, perquè aquell terreny que fa 3 anys podia valer 10, sí, ara potser valdrà 8.
Sí, una de les... jo diria de la sort que vam tindre és que si algun terreny que teníem que vendre, perquè si teníem que fer cases i no es podien fer cases de protecció oficial, com és un dels ametllers, per exemple, doncs jo crec que el vam vendre el moment millor econòmic, no? Ara valdria molt menys, no? I lògicament doncs no seria correcte tampoc potser ara posar-lo en el mercat perquè no perdríem valor. El que sí que és cert que en aquesta nova legislatura, jo crec que l'important serà la gestió. La gestió interna, la gestió de tindre molt clar un pla estratègic que està elaborat i fet de com ha de funcionar l'Ajuntament internament. El nou Ajuntament és una aposta clara també decidida a generar més despesa, a aconseguir una reducció important de despesa ordinària i també a racionalitzar una sèrie de qüestions de gestió nostra, com és doncs, auditories a les concessions, o sigui, treballar molt la nostra gestió de l'Ajuntament.
Explicat d'una forma fàcil, com es genera menys despesa?
Es produint més, o sigui, ser més rentables i prenent decisions sobre quines són aquelles aportacions econòmiques o aquelles activitats econòmiques de l'Ajuntament que són més rentables o no són necessàries. O sigui, aquí hi ha decisions ara importants, no? És un anàlisi que s'està fent ja des que vam entrar el 2007 al juny, un anàlisi de quines són aquelles qüestions que l'Ajuntament està portant a terme i quines són necessàries, quines són imprescindibles, quines es poden millorar i rentabilitzar millor, quines poden tindre més productivitat, això també és guanyar diners, encara que no sigui amb ingressos, i quines són la racionalització que ha de tindre l'Ajuntament perquè la seva gestió doncs produeixi menys despesa. Per exemple, qüestions com el tema del canvi de l'enllumenat de la via pública, que ja s'està fent, no? De canviar LEDs per consumir menys, per exemple, això és una manera de reduir despesa. L'altra és auditar les concessions i buscar quines són aquelles situacions entre les concessions i l'Ajuntament que han de produir millor, i llavors vol dir no contractar més serveis. Després tindre molt clar quins són els objectius de la legislatura per rendibilitzar els costos cap a aquests objectius.
Ens posarem molt en la vida quotidiana, fent-nos l'efecte que estem en una casa particular, sí, i davant d'una situació així, sí. Un, diguem-ne, es desfà de despeses supèrflues, o que pot entendre, supèrflues o no, absolutament essencials. L'Ajuntament ara, per dir-ho així d'una forma genèrica, està gastant en coses que no hauria de gastar?
No, jo crec que l'Ajuntament sempre gasta, i crec que totes les legislatures gasta amb allò que creu que és bo pel projecte que està desenvolupant, no? Jo crec que no som tant un és amb què gasta, sinó com ho gasta, no? Ara en aquest moment, i la veritat és que jo crec que hi ha solucions, a més solucions creatives i solucions imaginatives, i després hi ha 4 coses bàsiques. Una és reduir el consum, però el consum ordinari, que vol dir a casa, no? Reduir el consum de la llum, el consum de, pues no sé, del gas, i tot això és molt important, i no ho sembla, però reduir un 5% aquest consum és amb una despesa de 58 milions d'euros s'ha d'entendre que és una qüestió important. L'altra és una congelació de la plantilla, o sigui, fer un treball i un intern amb la plantilla. Per què? Perquè amb la mateixa plantilla, perquè no ampliem aquesta despesa de capítol 1 de la personal, doncs puguem treballar amb els objectius que tenim. Significa que podrem fer més o menys coses? Doncs això dependrà molt de com nosaltres ho organitzem, no? I per això aquest 2008 un any amb recessió econòmica, un any en què no es podran fer moltes coses, però es podrem preparar internament per poder treballar durant uns anys així, doncs crec que és bàsic l'esforç intern, que és el que farem, no? Més coses que, home, algun contracte, alguna cosa que potser pots revisar. Ara estem revisant tots els contractes, totes les concessions, tots els convenis, per veure realment si algun d'aquests, pues, es pot refer, es pot refinançar, o es pot dir, bueno, no val la pena, mirem-ho bé, perquè això potser no té cap sentit, no, en aquesta història. Ara, nosaltres hem apostat per la congelació del capítol 1, que no vol dir reducció de plantilla, congelació, que és important. El capítol 1 té moltes coses, a part de tindre personal, té hores extres, té substitucions, té, bueno, moltíssimes elements a dintre d'aquest capítol 1. Hem apostat perquè anar reduint la despesa ordinària, que és el que dèiem, no? Canviar totes les bombetes per LEDs, per exemple, els edificis municipals, doncs, posar en marxa un sistema de que quan se'n vagi tothom s'apagui tot i no es quedi encesa cap llum, coses d'aquestes importants. I després el que sí que hem apostat és perquè ampliar, o sigui, d'aquesta reducció que fem de capítol 2 i capítol 1, anar cap al capítol 4, que és el de transferències, el d'ajudes, el de col·laboracions, el temes socials, educatius, identitats, no? Aquest sí que no l'hem reduït perquè creiem que és l'objectiu d'aquesta gran legislatura. I en el tema d'inversions, doncs hi haurà menys inversions, lògicament, no? Jo crec que l'esforç que es va fer aquests 4 anys, primer, perquè ara tampoc té una lògica d'impulsar 4 anys més de grans infraestructures, no? I després perquè la recessió econòmica fa que l'Ajuntament tingui menys capacitat per invertir en grans infraestructures. I a més, moltes de les qüestions que s'han fet aquests anys, doncs, ha sigut gràcies a la plusvalua del creixement de l'Ajuntament durant aquests quasi 10 anys, no? Com que ara també reduirà, i a part hem esgotat aquesta plusvalua que quedava d'aquests 10 anys, doncs, i ara es reduirà i la construcció, doncs, també farà que la qüestió sigui més complexa.
Aquesta recessió pot fer també que no hi hagi tants pretendents per determinats projectes que tingui l'Ajuntament sobre la taula?
Totalment d'acord. Sí, clar. A veure, en el moment que vam viure, que això parteix des de l'any 96-97 i comença a pujar quan, fins al 2007, mitjans de 2007, doncs, bueno, lògicament hi havia molts pretendents perquè tothom tenia capacitat d'estar finançat per qualsevol banc, tothom, el diner era fàcil i lògicament qualsevol projecte, pues, el que es volia era fer moure aquests diners, no? I quan sortien els ajuntaments, no només nosaltres, amb apostes importants, pues, venien inversors. Ara serà més complicat, ara serà per això, però jo crec que és un repte important, no? Un repte en el sentit de que ara jo diria, no és que serà més complicat que l'altra legislatura, serà més complexa, que és diferent, no? I crec que el govern ens hem de preparar, ja estem fent, president, i ho repeteixo diverses vegades, perquè ens hem de preparar a viure un moment més complex, però el poble ha de continuar, doncs, desenvolupant aquells objectius que el pla de mandat, doncs, tenim sobre la taula.
D'alguna forma, per tant, els projectes vindran més ara des de les institucions públiques?
Sí, sí. Jo crec que el país...
Si ens tingui un nou CAP, la nova biblioteca...
Sí,
nou...
exacte. Els ajuntaments estem tots esperant, i algunes coses ja no són realitat, que l'obra pública, i fins i tot jo crec que l'economia està esperant que l'obra pública, l'obra civil, sigui la que realment faci que l'economia aguanti, no? També estem esperant un refinançament dels ajuntaments per part del proper estat, el govern de l'estat, que veurem que està sobre la taula, és un dels temes.
Això és l'única cosa que no ha canviat amb el pas dels anys, eh?
No, ha canviat el finançament de la Generalitat, i ara sembla que toca, per el que tothom està dient, toca que els ajuntaments, doncs, també rebin durant aquests 4 anys la compensació que es mereixen dels grans serveis que estan fent, que no els hi toca fer-los.
Suposo, però, que això no ho creieu de debò.
De debò no, però ho demano i ho exigeixo, i espero que sigui una realitat. Ara em costa creure, perquè són tants anys que diuen el mateix, que realment estem molt decebuts els alcaldes amb això.
Dos dels projectes, per dir-ho d'alguna manera, que tenen molt a veure amb la iniciativa privada són el cas d'Aiguadols i el cas del parc aquàtic, per dir-ho d'alguna forma.
Sí.
Aquests es veuran condicionats per aquesta nova situació?
Ja estan condicionats. O sigui, el tema de l'aquàtic està en un procés de congelació, jo diria, perquè la condició econòmica, doncs, ha variat, i llavors en aquest moment els dos propietaris, el propietaris i la part que anava a comprar, ho han deixat en stand-by perquè s'han trobat en aquesta situació econòmica.
Si no està l'or, no para bollos.
I el camp d'Aigua Dols, segur que si es hagués posat a l'anterior legislatura, l'any 2005, hagués hagut 10.000 pretendents. Ara, jo crec que pretendents en poden haver-n'hi alguns, perquè som coneixedors de que hi ha alguns que jo, però la realitat se poder serà una altra. Aquesta és la... hem d'esperar.
Ho penseu així fa dos mesos? O ha canviat molt tot en dos mesos?
No, jo fa dos mesos també pensava que la realitat... jo, la recessió econòmica aquesta ve des del mes de setembre, octubre.
Ho dic d'alguna manera per si fa mig any enrere es podia fins i tot veure que podia haver algú molt interessat en Aigua Dols i ara dona la sensació que no.
Des de que vam fer el pla general, perquè el pla general ho deixa molt clar el que es pot fer i per què es va fer i per què es va fer aquest canvi, perquè el pla general, que aquella comissió de seguiment, que va ser participativa i que realment es va treballar molt, quan es va parlar i estan les actes del pla del camp d'Aigua Dols, hi havia dues opcions, camp d'Aigua Dols, camp de futbol i el deixem com està, o reconvertim-lo en alguna actuació important pel poble i fem un altre camp de futbol. I aquesta va ser la decisió de tots els partits polítics i de tota la gent que hi havia allà. Això és la fitxa, aquesta famosa fitxa, no? A partir d'aquí, si això es hagués posat en marxa i es va posar en marxa, pretendents n'hi havia bastants, però lògicament nosaltres no vam creure convenient posar-lo aquesta legislatura passada, lògicament ara el que sabem és que a partir de l'octubre de pretendents ja no n'hi ha tant. Per què? Perquè és normal també...
Més d'un pensarà, potser millor que sigui així, que no que els hagués enganxat això amb l'obra feta.
Home, potser sí.
Com ha passat en algunes ocasions a Sitges, en determinades obres, i aleshores tothom s'hi ha enganxat els dits.
Sí, sí, home, i nosaltres el que volem és que si realment hi ha una persona o empresa o col·lectiu d'empreses o UTEs famoses com demà, que aposten per això, sigui per fer-ho i acabar-ho. I sobretot per fer el camp de futbol. Sobretot per fer el camp de futbol, el nou camp de futbol, no? Que és la condició. I després per acabar, doncs, o fer l'equipament que allà vagi i el que doncs, es decideixi. No,
a veure si després del debat teniu la sensació que no hi haurà pretendents pel camp d'Aigua Dols?
No tinc aquesta sensació. El que hi ha menys pretendents.
D'acord.
Molts menys pretendents, això sí. Però no tinc la sensació.
No. Més d'un?
Més d'un jo diria que sí.
Sí, perquè suposo que tampoc seria bo que només hi hagués un únic pretendent.
No, un no seria bo. Més d'un, jo diria que sí, però menys de tres també.
Més de tres, difícilment.
Difícilment. Ja ho veurem, per això ja ho veurem.
D'acord, però teniu aquesta...
Sí, home, la sensació, però no només això, jo em sembla que tothom té aquestes sensacions de que, clar, perquè tots sabem que ara, sabem, però que llegim, que anar a buscar uns diners al banc costa més. Finançar operacions immobiliàries ara en aquest moment és complex. El que passa que, jo crec que el camp de futbol és una parcel·la suficientment important, com perquè...
Vol dir que és prou llaminera encara?
Llaminera encara, com perquè hi hagi algun pretendent. Ara, de veritat que és una incògnita. Així com potser fa un any jo et diria no m'he de preocupar. Ara jo diria, és una incògnita, es posarà en procés el concurs i veurem el que passa.
Perquè d'alguna manera es podria intentar des d'alguna institució oficial fer alguna cosa al camp d'Aigua Dols, o no?
Oficial.
Ho dic per si en el fons no es troben pretendents
A veure, en el moment que nosaltres no trobem els pretendents o no es presentin els pretendents...
Estem fent hipòtesis,
En el moment d'això, nosaltres referíem lògicament la situació. Una cosa és el concurs, tindria que fer un altre concurs, si quedés de zero llavors hauria de fer una altra qüestió, però nosaltres en realitat sempre tenim tres plans, l'A, B i C. Sempre els tenim, som un govern que quan, si l'A no surt bé, el B ja el tenim preparat, i el C al final també, per fer coses.
El que està clar és que la intenció és fer alguna cosa a Aigua Dols per construir un nou camp de futbol.
Sí.
Que això continua sent així?
Claríssim. Perquè el que està clar és que la zona esportiva, primer, que el camp d'Aigua Dols no es pot millorar. És molt difícil fer un camp allà nou, que hauria sigut una de les idees que podia estar sobre la taula, però és impossible, no es pot arribar a fer. Segon, que Aigua Dols té molts problemes i allò podria solventar aquests problemes importants d'aparcament, d'infraestructures, d'equipament públic també, d'una plaça, té el tema de la Marina d'Aigua Dols i la unió amb el passeig Balmins, o el passeig d'Aigua Dols. Té aquell tros de carrer que fa aquells angles tan complicats amb aquella baixada. Tot això nosaltres creiem que li podríem donar la solució, no? I després, home, que fer un nou estadi, fer un estadi per un poble com Sitges, un estadi per un equip com la Unió Esportiva Sitges, i el Suborense, i l'Internacional, doncs nosaltres també crec que el poble també necessita el costat de l'estadi de la Blanca, com estava previst ja des de l'any 80 i pic.
Això serà en aquest 2008?
Home, el concurs és el 2008. Si hi ha pretendents, si s'adjudica, l'inici d'obra seria finals o principi de 2009.
Passeig Balmins és un altre dels projectes d'aquest 2008. Això sí que està collavall, molt collavall.
Sí, home, però des de l'any 94.
Des de l'any 94. Sí, només d'un podia pensar ja era hora, oi? Però
sí, doncs sí,
ja era hora. Ja era hora. Afegit aquest Passeig Balmins, òbviament, aquest 2008 s'ha de saber alguna cosa sobre el desbloqueig de la situació de Kansas Picnic Club de Mar, la qüestió de, del passeig marítim, etcètera, etcètera.
Sí, sí. Aquest 2008 nosaltres vam signar un conveni amb Medi Ambient, amb el Ministeri de Medi Ambient, per crear una comissió, el conveni que ja està signat, crear una comissió i fer un concurs d'idees sobre el passeig i el pícnic, el això, per com desencallar aquesta situació. Jo crec que d'aquesta comissió sortirà la solució ja, pues, no definitiva ni eterna, perquè això no es pot dir, però la solució a aquest impàs que hi ha, no? De tindre primer aquests tres equipaments que en aquest moment, pues, estan en una situació irregular, i després de poder, doncs, també solventar el problema del passeig definitivament, no? Amb el tema de la regeneració o l'estabilització de les platges i els espigons famós, no? O sigui, aquesta comissió, que és un conveni signat i que ja està en marxa, es posarà aquest trimestre el líder l'Armand Paco, ho posaran en marxa i treballarem, doncs, aquesta estabilització de les platges, el tema del Kansas Picnic i també el tema del passeig, perquè una de les propostes és que la línia marítima terrestre pugui ser el passeig del poble de Sitges, sinó del Ministeri, no? Són propostes que hi ha sobre la taula.
D'alguna manera, més d'un d'aquí ens pugui escoltar, deu pensar, encara s'han d'escriure més informes sobre això?
Sí.
O els que queden tenen relació amb alguns aspectes concrets, com poden ser aquesta reformulació de Kansas Picnic i Club de Mar, és a dir, que l'Ajuntament plantegi al Ministeri com es pot arreglar això perquè el Ministeri digui, d'acord, no toquem res, no, i ho deixem tot com
volem. Jo sempre, l'estratègia que hem fet servir amb els ministeris, que no han anat malament fins ara, ha sigut d'arribar a un acord a treballar junts. Ni de plantejar nosaltres la solució com dient aquesta és la que volem, ni de estar sotmès a la seva solució. I la fórmula ha sigut, escolta, signem un conveni, creem una comissió i treballem conjuntament, no? I la veritat és que això ens ha funcionat amb els Passeig Balmins, i el Passeig Balmins està desencallat. Nosaltres creiem que ara ens funcionarà, perquè la comissió, a més, està formada per gent del Ministeri, gent d'aquí de la Generalitat i gent de l'Ajuntament. Jo crec que ens funcionarà i ens trobarem la solució.
O sigui que aquella broma que diu crea una comissió si vols que no passi res, és mentida.
Mentida, és mentida. No, perquè la comissió del Pla General jo crec que es va crear perquè passés.
Perquè passés alguna cosa, no?
No, jo crec
però
que
en el cas del Ministeri, definitivament aquest sistema sembla que
desencalla.
Que desencalla les coses.
Jo crec que l'interessant és desencallar les coses i intentar anar a convèncer en aquesta comissió del que volem nosaltres, no? Però d'una forma, doncs, de diàleg, no d'imposició ni per part d'un ni pels part dels altres, com durant molts anys hi ha hagut, i això ha provocat que es paralitzessin les coses, no? Perquè lògicament des de Madrid molt interès no és que el tinguin, això és la veritat, molt interès no, eh? I si tu, doncs, prens una decisió de potser enfrontament, doncs, bueno, t'equivoques.
És a dir, a part del desinterès, aleshores ja...
Ara, això no vol dir que hi hagi algun moment que t'hagis d'emprenyar o t'hagis d'enfadar i dir, escolta, collau, que fins aquí hem arribat. Però jo tinc esperança amb aquesta comissió de que desencallem, doncs, aquest tema de l'estabilització de les platges, el tema del Kansas Picnic i Club de Mar i el tema del passeig.
Hi ha un cert compromís a fer-ho en aquest 2008?
Sí, sí, sí.
Per part del Ministeri,
sí,
també?
Sí, sí, sí. Sí. En el conveni existeix aquest compromís.
Inclou això l'Atlàntida?
No.
No.
No, 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 inclou no això, no inclou l'Atlàntida, no. L'àmbit és en el passeig de Sitges, no, l'Atlàntida no l'inclou, no. Amb l'Atlàntida és un tema que també n'hem parlat amb el Ministeri i ells tenen, hi ha diferents qüestions de l'Atlàntida. Una és les concessions, que les concessions de l'Atlàntida no és tota l'Atlàntida, és uns trossets només, uns trossets. L'altra és la propietat de l'Atlàntida, perquè una cosa és el propietari, l'altra és la concessió. I després l'activitat que s'hi fa, que és molt complex. El tema de l'Atlàntida és un tema d'informes complexes i complicats, en el sentit de que jurídicament...
En aquest cas, la responsabilitat de l'Ajuntament on comença i on acaba?
La responsabilitat de l'Ajuntament comença i acaba amb l'activitat.
En l'activitat.
Tot l'altre és Ministeri i costes, i Generalitat també ara, perquè sabeu que hi ha hagut traspàs de la Generalitat. O sigui, que... l'activitat. Nosaltres competim amb l'activitat.
És a dir, en la mesura que l'activitat pogués molestar o no, l'Ajuntament hauria d'intervenir, però més enllà d'això,
més enllà
que res de res.
Res de res. Nosaltres només amb l'activitat.
Serà l'any del nou Ajuntament?
Bueno, aquesta és una aposta, una de les prioritats. Sabeu que nosaltres pues, hem fet 10 reptes, 10 prioritats, i aquesta és una. Però per moltes raons, una perquè fer un nou ajuntament ja toca, perquè estem distribuïts en diferents edificis. Edificis, a més, que els hem anat acondicionant, però que no són edificis de jo crec, per la dignitat dels treballadors o per la imatge del nostre poble, o fins i tot perquè la racionalització en un lloc que estiguin totes les dependències juntes, treballant conjuntament, doncs això generarà una dinàmica nova, això generarà una nova il·lusió, això generarà també menys despesa. Hem d'entendre, per exemple, que tenim 17 edificis, són 17 conserges, o són 17 comptadors de llum.
17 edificis, ja?
17 edificis.
Tants com comunitats autònomes, gairebé.
Quasi. A més, el ciutadà no tindrà que anar amb una vall, ja té ara la UAC per poder anar a un lloc concret, però així tots els departaments, o els propis departaments per comunicar-se, no tindran que potser utilitzar tantes estratègies amb uns notificadors, amunt i avall, no? O sigui, a veure, racionalitat. I després, per què? Home, jo crec que tot poble el que vol és tindre un ajuntament en el que tot que representi institucionalment aquest edifici, doncs l'Ajuntament de Sitges. La Casa de la Vila, l'Ajuntament de tota la vida, serà l'Ajuntament de l'alcalde, dels regidors, jo crec que allà ha d'haver-hi la part institucional, no? I aquest seria l'Ajuntament administratiu. I aquesta és una aposta, és l'aposta d'aquesta legislatura. I per què? Perquè, a més, quan vam plantejar el tema de la recessió econòmica, vam veure que fer més edificis era complicat, però sí que reutilitzar edificis és molt més interessant. Si fem un nou ajuntament i apostem pel nou ajuntament, ens quedaran 17 edificis. 17 edificis que podrem fer moltes coses. No, no tots es deixaran, lògicament, perquè n'hi ha alguns que tindran que continuar, però podem passar, per exemple, la Casa del Poble, el carrer Nou, que és Hisenda, no? Hisenda i personal, doncs podria ser ben bé un centre cívic per al casc antic, si nosaltres el buidem de contingut. La Casa Lola Anglada, que ara hi ha secretaria i no sé què, doncs podria ser un lloc per realitzar activitats culturals, o per una fundació cultural del poble, o per una entitats del poble. O sigui, lògicament, si nosaltres, i ara dos, per dir dos, o imagineu-se les naus de Masalva, no? Totes les naus de dalt, pues podria ser un lloc pels joves per fer coses, no sé. O sigui, nosaltres creiem que com que lògicament no hi haurà per fer tot el que s'ha de fer a Sitges, econòmica, no hi haurà una financiació, si fem una cosa i aquest és l'Ajuntament i buidem els altres, podrem donar contingut a coses que estan arreglades, i d'aquesta manera podrem donar més equipaments al poble.
És evident que una casa que hagi d'encabir tants departaments ara actualment dividits en diferents espais ha de ser gran també.
Sí, ja estem calculant-ho. Ha de ser gran, i a més ha de ser un edifici pensat ja. Els ajuntaments no es fan cada 5 anys, sinó poder cada 100 o cada 200. Si un ajuntament no es fa cada dia, no? Però sí que s'ha de pensar en un ajuntament que pugui estar 100 anys, o sigui, que no pugui ser que se'ns quedi petit i comencem una altra vegada. Hem de fer un edifici amb molta cura, amb el sentit de que doni la resposta al segle XXI. Està claríssim.
Això què pot valer?
Però estem calculant. Però jo crec que pot valdre al voltant dels 6 milions d'euros. Els 1.000 milions de pessetes.
I això hauria de ser una realitat aquest 2008?
Sí, bueno, una realitat.
Una realitat des del punt de vista sobre el paper, eh?
Iniciar sobre el paper, sí.
No. Ara, si aconseguiu construir un ajuntament en un any...
Sí. No.
Sobre el paper ja ha de ser.
Sobre el paper, sí. Nosaltres aquest any la idea és fer el projecte, ja. El projecte, l'avantprojecte, començar a posar en marxa el projecte bàsic i a veure si el 2009 ja tenim projecte executiu per adjudicar obres.
Aquest any també ha de ser una de les fundacions del Prado i el Retiro?
També. Aquesta és una aposta molt important, perquè nosaltres...
S'ha lentit una mica aquest procés respecte a com havia de...
Sí, es tenia que haver... El 2007 aquestes fundacions tenien que haver estat ja
Abans del 31 de desembre, no?
Si no, però bueno, s'han lentit per una part i per l'altra. Jo crec que no d'una forma premeditada per ningú, sinó la pròpia dinàmica. Però sí, aquest 2008 jo crec que espero que en 2 o 3 mesos tinguem les fundacions constituïdes i ens posem a treballar per la viabilitat econòmica, que per això es feien les fundacions, de les dues institucions, per també gestionar aquell patrimoni conjuntament que s'aporti les fundacions, com és el Retir o l'Auditori i com és el Prado, el teatre, i també per donar-li un projecte, tant el Retir, l'Auditori com el teatre, de gestió, de programació i de construcció i restauració. Vale? Aquesta serà l'aposta.
Aquest moment de recessió econòmica també pot afectar?
Sí, afectarà amb tot.
Aquesta...
Sí, afectarà amb tot.
Diguem, aquesta proposta?
Sí, afectarà amb tot. Afectarà amb tot aquesta... amb tot el que es porta endavant segur que afectarà. Ara, bueno, aquí hi haurà la prioritat de l'Ajuntament amb algunes qüestions i després hi haurà també la recerca d'altres fonts de finançació, no? O sigui, jo crec que haurem de buscar fórmules que també l'administració és possible realitzar i també anar a buscar doncs, subvencions a la Generalitat, subvencions a l'Estat, subvencions a Europa, subvencions privades, per què no, també, o aportacions privades. Jo crec que tenim suficients projectes importants com perquè tant les entitats públiques com les entitats privades doncs, puguin també col·laborar i ajudar amb aquests projectes.
Dit d'aquesta manera, com que heu esmentat el terme prioritat, què és prioritari aquest 2008?
Les persones. Si parlem d'edificis i inversions i és una cosa, però si parlem de serveis, de programes i d'activitats, les persones.
A vegades que dir les persones en genèric és prioritzar-ho tot gairebé.
No, quan diem les persones en genèric diem els temes socials, o sigui, els temes de persones amb discapacitats, els temes de persones desafavorides, els temes de la gent gran, estem parlant dels nens, els infants i dels joves. O sigui, aquestes són els grans col·lectius que són prioritat per nosaltres, i igual que també el tema de la igualtat de gènere, que els pressupostos han apostat per aquests programes i per aquests serveis.
Aturem-nos un moment aquí. Hi heu reflexionat en alguna ocasió, el que passa és que sempre han estat reflexions donades moltes vegades per les circumstàncies, per visites a les noves obres de l'hospital, etc. Sitges té un problema amb la gent gran?
Bueno, no és que
quan dic un problema vull dir moltes preocupacions que cal resoldre encara.
El problema és que jo crec que Sitges el problema que tindrem és que la gent cada vegada es fa més gran, cada vegada viu més anys i necessita de més serveis, i Sitges s'ha d'anar preparant i aquest també és un dels temes importants, no? S'ha d'anar preparant en el sentit de que els serveis que necessitarà la gent gran s'han de fer, perquè Sitges en aquest moment té un hospital de Sant Joan que funciona molt bé, té les Magnòlies, té també el Jardí, té diverses privades i semipública, però la veritat és que se n'han de fer més i s'han de fer més espais, s'ha de donar més serveis a la gent gran. Té els 2 casals, però també s'ha de treballar per dinamitzar-los i s'ha de treballar per reformar i reformular tot el que és l'atenció a la gent gran, no? Jo crec que aquest és un gran projecte perquè dintre de 10 anys tindrem 200 persones més o 300 persones més que necessitaran aquests temes.
Us ho preguntava perquè d'alguna manera moltes residències tampoc han tingut l'oportunitat, diguem-ne, d'abordar una reforma en la seva integritat, no. o diguem-ne, des del punt de vista físic, l'espai que és utilitzat com a residència fa 30 anys segurament potser sí que era acceptable i ara molt probablement tampoc respongui o que s'entén com una residència del segle XXI.
Sí, jo crec que això ha canviat molt, però molt. Jo crec que ha canviat molt acceleradament i ràpidament, les administracions i també l'entitat privada no han tingut potser temps fins i tot de lo que la llei o la societat està demanant, però jo trobo que està molt bé el que demana tant la llei com la societat. Crec que és una bona aposta d'una societat avançada, no? I molt humana, en el sentit de que la gent gran és molt important i que la gent gran necessita doncs de no estar desolada en una residència de qualsevol manera. Però sí que és cert que això ha atrapat a la pròpia societat, que doncs és difícil. El que sí que comencen a sorgir models interessants de lo que es diuen pisos tutelats, de lo que són equipaments que ja no són la típica residència, sinó que són equipaments amb pisos amb suport o assistencial. Tot aquest tema s'ha de treballar molt, i nosaltres creiem que aquí sí que pot haver-hi una economia important que pot ajudar a desenvolupar projectes d'aquests. I aquí nosaltres també treballarem aquesta legislatura a desenvolupar aquests projectes.
Quin paper té Generalitat? Quin paper té Ajuntament?
Bueno, jo crec que,
perquè entre altres coses, diguem-ne, sí, l'assistència o el proposar, diguem-ne, una qualitat de vida per a les persones grans suposa, òbviament, una injecció econòmica, sí, important, perquè són, diguem-ne, processos que impliquen una inversió molt forta.
Home, la Generalitat, per les pròpies famílies. La Generalitat té l'obligació, després d'haver aprovat una llei, d'aportar econòmicament les despeses necessàries per suportar les despeses necessàries d'aquesta llei. Això la Generalitat cada vegada ho fa més, però li costa. Quan aprova una llei, després els diners arriben tard o arriben justos. No? Jo crec que aquesta llei que es va aprovar, igual que la llei de la dependència, són dos lleis molt importants socialment, però que necessiten a darrere d'una aportació econòmica d'aquestes dues grans administracions. No de l'Ajuntament, perquè l'Ajuntament sí que podrà aportar una mica més, però és una mica més, no? I això necessita unes bones inversions i necessita unes bones jo diria partides econòmiques a més grosses. Ara, esperem, la llei de la dependència ja ha començat a portar alguna cosa, esperem que doncs, ara el tema aquest de la gent gran per part de la Generalitat també estigui aportant coses, però sí que realment que seran despeses importants. La gent gran, i sobretot la gent gran amb malalties, doncs, necessita d'atencions especialitzades, i això vol diners, de maquinària especialitzada i de qualitat de vida, i la qualitat de vida, per desgràcia, a vegades doncs, necessita una economia forta, no? Aquest és un tema doncs, que hem de lluitar perquè les administracions ens aportin diners, però nosaltres ja hem fet la primera aposta, no? Que és començar a posar en el nostre pressupost més diners per ajudar. Vam fer una aposta molt gran, que va ser l'Hospital de Sant Joan, de posar-hi més d'un milió i mig d'euros, quasi, perquè realment doncs, es pogués ampliar, es pogués rehabilitar, i ara hem d'intentar doncs, aconseguir ajudar també a totes aquelles persones. Però a vegades també estan a casa seva i ajudant-les a casa seva, no? O sigui, amb aquesta atenció domiciliària, no? No només amb residències o centres d'assistencials sanitaris o per a gent gran, sinó també amb dinamisme a casa seva, en posar persones que vagin a casa seva. Això és el que nosaltres estem treballant.
Serà fàcil que ens digueu que sí, però Sitges fa falta alguna altra residència per a la gent gran?
Sí, fa falta.
Era una obvietat, tant la pregunta com la resposta.
És un tema que també,
també
l'estem treballant ja des de l'altra legislatura. Hi ha diversos terrenys que estan qualificats d'aquesta forma en el propi pla general, i bueno, estem amb algun, aquí sí que hi ha empreses o mútues o emprenedors que tenen ganes de posar en marxa temes d'aquest tipus.
De la mateixa manera, als Camils s'hi hauria de fer alguna cosa?
Sí, i tant. Nosaltres hem de reclamar que Sitges, la comarca, tingui un bon hospital.
Vilanova té la intenció, no? Sí, però o ha rebut alguna...
Sí, bueno, Vilanova té la intenció... És que, clar, aquí
no sé si s'ha emparaulat alguna cosa o no.
No, i a més jo vull ser molt clar, almenys amb mi no s'ha emparaulat i amb el poble de Sitges no.
D'acord.
El que s'ha de ser molt clar, a veure, aquí hi ha una disfunció o una lluita des de fa temps entre l'Hospital de Sant Joan i l'Hospital dels Camils, vale? Que està, i Vilanova com a capital, crec, de la comarca, doncs es creu...
Entenguin vostès, quan ha dit el cap de l'Hospital de Sant Joan no refereix,
no,
l'Hospital
no.
De Sitges,
l'Hospital de Sant Joan de Vilanova.
De Vilanova,
de Vilanova,
Sant Joan de...
Però que jo crec que tinc molt clar, si ara Sant Pere de Ribes ja té un hospital i Vilanova vol també un hospital, doncs Sitges també en vol un. Clar, a veure, siguem raonables, clar, claríssim. Ara, jo crec que el més raonable és que l'Hospital de Sant Camil, que jo crec que té uns bons professionals, que a més han atès des de fa molts anys, més de 30 anys a la gent de la comarca, el que s'ha de fer és rehabilitar-lo, reformar-lo, posar-li diners, fer-lo més gran, modernitzar-lo, i jo crec que aquesta és l'aposta real. L'Hospital de Sant Joan de Vilanova també s'ha de tindre, però l'Hospital Comarcal, l'Hospital, diríem, del Garraf, crec que el meu parer ha de ser el dels Camins.
Han tingut ocasió de parlar-ho això entre els alcaldes?
Sí,
o no?
Sí, hem tingut ocasió. Ho hem parlat, i a més ara farem la reunió del primer govern del govern de sanitat de la comarca, que es va constituir abans de les eleccions i ara es posa en marxa, i allà, doncs, sobre la taula, crec que serà el primer tema que es parlarà, no?
Us ho preguntava perquè, malgrat tot, semblava que la intenció de l'alcalde de Vilanova, el senyor Lena, era molt apostar per un hospital nou a Vilanova, no?
Sí, clar, llavors jo aposto per unes Sitges. Clar,
si
ha de ser nou, potser Sitges tindríem uns terrenys també preciosos per fer-lo, no? O sigui, jo crec que l'aposta, no sé, la raonable és que els camins tinguin una bona reforma, que, i a més jo crec que la Generalitat estava fins ara per aquesta gran reforma a la Generalitat, als
camins. És a dir, no per construir un hospital nou, sinó per reformar.
Jo crec que nosaltres hem de defensar que els camins, doncs, es reformin, s'ampliïn i es doti de bons recursos econòmics, perquè els professionals jo crec que ja els té. Mm-hmm. Ja els té bons.
Entre les moltes coses que ens deixem en aquesta conversa, que està arribant al final, i ja tindrem ocasió de parlar del mercat i més coses, el soterrament.
Sí.
Hi haurà alguna notícia aquest 2008?
Esperem que sí, perquè, jo he tingut l'oportunitat, per la desgràcia de les Rodalies, d'estar en contacte amb el secretari d'Estat de Foment, i hem parlat d'aquest tema, perquè jo he aprofitat, lògicament, he aprofitat no només de parlar de la Rodalia, sinó en algun moment he parlat de que, bueno, nosaltres tenim aquesta voluntat, que precisament ell és sabedor, perquè vam estar algunes reunions amb ell, precisament, i el que sí que és cert és que em va dir que, bueno, que primer es tenia que arreglar, lògicament, jo també era del pareguet, tot el tema de les Rodalies i de l'AVE i de tota aquesta història, esperem que acabi d'una vegada, i llavors es posaríem a treballar. L'Estat tenia el compromís de treballar amb nosaltres a aquest soterrament. Aquest 2008 pot haver alguna notícia, no? Nosaltres ens agradaria que la comissió de treball es posés en marxa ja. Una comissió,
perquè això sí que està previst.
Participació està prevista, eh? O sigui, que es posi en marxa gent del Ministeri, l'Ajuntament i de Participació Ciutadana.
El que sí que s'acabarà aquest 2008 és el vial que ha de connectar cap al Dolce.
Sí, el pont aquell famós. Sí, aquest sí, perquè aquest està en marxa. A més,
això es pot assegurar.
Es pot assegurar, sí. Esperem que quan l'inaugurem, doncs, estigui acabat i no caigui. Però és un pont enorme, perquè jo cada vegada que el vaig a veure la magnitud és molt gran, però bueno, aquesta magnitud va ser obligada per l'ACA, per l'Agència Catalana de l'Aigua, pel tema de les inundacions, i lògicament s'ha de complir amb el que es demana amb la llei.
Però voleu dir que abans s'inundarà Sitges que no caurà aquell pont?
Jo crec que el dia que caigui, perquè està calculat,
hi haurà hagut un cataclisme general. Només quedarà el pont.
Però bueno, ja és una broma.
No, però
la veritat és que...
És una magnitud enorme, està clar.
Sí, és una magnitud enorme. Però bueno, aquest pont el que farà és que ja oblidarem aquella pujada per la Riera que hem fet durant tota la vida, i que lògicament, doncs, connectarà amb la rotonda de Campell, i donarà la viabilitat de poder anar a Can Girona i allà d'una forma raonable, que abans era bastant complicat.
5 minuts i seran les 11 en el decurs del dinar de l'alcalde amb els mitjans de comunicació. L'alcalde va assenyalar que un dels moments fonamentals des del punt de vista de personal va ser una trobada amb un sitgetà. Evidentment no estirarem del fil sobre qui era el sitgetà, però quines reflexions en vam treure d'aquella trobada per entendre-la tan fonamental?
Bueno, les reflexions... A veure, el que és molt important és escoltar la gent, no? I hi ha gent a Sitges que per la seva personalitat o per la seva història o per la seva vida, doncs, coneix molt bé el poble, no? I llavors a mi m'interessa molt escoltar aquesta gent que té aquesta experiència del poble, no? Perquè ha estat, doncs, en llocs importants o perquè té la possibilitat de conèixer-lo. I la veritat és que les reflexions que va posar sobre la taula coincidien molt amb les que jo també havia fet, però algunes discrepàvem, i això és molt interessant, no? Discrepàvem en el sentit de que el futur de Sitges, que a vegades és un exercici que s'ha de fer com a alcalde, és parlar, pensar sobre el futur de Sitges, no? Perquè les teves decisions d'avui, saps que demà el pont famós aquest, pues, haurà sigut una decisió important, perquè lògicament quan caigui una riada, pues, no passin problemes a Sitges, no? Però sí que jo crec que vaig treure una reflexió molt important, no? L'evolució de Sitges, no? Com ha sigut aquesta evolució, no? I les coses que s'han oblidat d'alguna manera i que només s'ha posat amb lluïment altres, no? El tema de les sabates, el tema de la història dels pescadors, el tema de... O sigui, i el turisme sembla que hagi com a amagat tota una història a Sitges important, no? Això és una reflexió molt interessant, malgrat el turisme és la vida d'aquest poble, i és l'alegria, i és l'economia, i és el que genera llocs de treball, i que és molt important, no? Però...
Que us van donar una certa visió més llançada cap allò que hem perdut que no cap allò que tenim?
No, jo crec que la visió va ser de que s'han perdut una sèrie de coses, però se'n poden guanyar unes altres, no? Molt importants, i que lògicament aquestes qüestions que s'han de guanyar i que es tenen que guanyar, que això, aquest és el missatge, que es tenen que guanyar, tenen que estar reforçades en la personalitat de Sitges, i la personalitat de Sitges eren en coses que algunes havien perdut, però no totes, perquè algunes, també és cert que amb aquesta reflexió d'aquest sopar que vam fer, algunes que s'han perdut també es tenien que perdre, i era bo que es perdessin, i que aquest, el que era molt important era aquest equilibri entre el que som i el que hem de ser, que és un tema complex, és trobar l'equilibri que Sitges ha trobat perquè Sitges pugui continuar sent aquesta frase famosa, o sigui, que Sitges s'ha fet a Sitges, ella mateixa, no? I que això continuï sent Sitges. Que continuï sent Sitges. Això és molt complicat, potser, d'explicar aquí ara radiofònicament. Però, després d'aquelles 2 hores, jo crec que, bueno, em van servir. No és la primera vegada que faig aquests exercicis.
Hi ha una sensació, en aquest minut final, d'un Sitges una mica cansat del turisme?
No, cansat no crec. Jo crec que no està cansat, al contrari, jo crec que Sitges, ara sembla que estan buscant la data, poder fa 100 i pico d'anys que estem fent turisme, cansat no, però fixa't, l'any 80 i pico, és que ha tingut etapes, ha tingut etapes, els anys 60 té una etapa, els anys 50 i pico, bueno, perdona, hi ha una etapa dels principis de segle de turisme, després hi ha una etapa als anys 50, als 60, als 80, i als 90 n'hi ha una altra. Vale? Són etapes diferents. Jo crec que estem en un cicle que ha de tindre un nou canvi. A l'any 90 el canvi de la planta hotelera va ser molt important. Als anys 60 va ser el boom del turisme d'estrangers, de les discoteques.
O sigui, que algú voldria que Sitges recuperés aquell magnetisme.
Sí, home, molt important. El que seria interessant és que nosaltres el problema el tenim amb que estem al costat d'una gran ciutat que es diu Barcelona, al costat d'un gran aeroport de 60 milions, però és la gran oportunitat. No podem desfer-nos d'aquesta situació, no? Lògicament, la nostra gran oportunitat és qualitat, personalitat, identitat i, sobretot, valors del segle XXI. Quins valors? Els valors mediambientals, els valors humans, els valors de sensibilitat en el paisatge, i sobretot apostar per un tema que crec que és que el tenim a dintre, que és el tema de l'art, de la cultura, que és el tema que ens dona més prestigi i més qualitat.
Tindrem ocasió de parlar-ne, Jordi Baixet, bon any.
Bon any.
Fins la propera.
Moltes gràcies.
En 5 minuts tornem. Fins ara.